Després de tot això, ha arribat el moment de reconèixer que ho he donat tot per aquests colors. Amb una exigència i obsessió diària per buscar la millora constant durant 14 anys.
Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
Per això no vull que sigui un moment trist.
Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
És l'esportista del Barça que ha guanyat més títols, 3 més que Leo Messi, i aquest vespre ha anunciat que deixa el club. Alexia Putellas marxa del Barça després de 14 temporades i tants èxits que ha situat la secció femenina blaugrana com un exemple a seguir. En parlarem amb un dels seus entrenadors, Lluís Cortés, d'aquí uns minuts.
Catalunya nit.
El govern i els sindicats de mestres i professors estan més a prop d'un acord després d'una nova proposta del departament amb millores salarials. Tot i així, es mantenen les vagues previstes per demà i les parts s'han emplaçat a una nova reunió demà mateix.
Quatre hores després de fer-se pública el sumari de la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero, el govern fa equilibris per mantenir-li el suport, però amb més prudència que el dia que va saltar la notícia. Avui s'hi ha referit el president Illa en aquests termes.
Confío en el presidente Zapatero y, sobre todo, confío en el Estado de Derecho y en la presunción de inocencia. Vamos a confiar en el Estado de Derecho, vamos a confiar y a respetar la presunción de inocencia y vamos a esperar a que el presidente Zapatero, que en el desempeño de sus funciones como presidente del gobierno hizo avanzar y mucho nuestro país, y nos sentimos orgullosos, al menos yo, de esto, pueda dar sus explicaciones. Aquí algunos prejuzgan, creo que con demasiada ligereza.
El jutge ha acceptat ajornar 15 dies la seva declaració fins al 17 i 18 de juny perquè tingui temps de preparar-se la defensa.
El Parlament escocès ha aprovat demanar a Londres l'autorització per fer un segon referèndum d'independència. La proposta del govern d'Edimburg ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacional Escocès i dels Verds, que han configurat una nova majoria després de les últimes eleccions a Escòcia. Ens ho explicarà el corresponsal al Regne Unit, Quim Olivares.
Jonathan Andic deixa el seu càrrec a Mango per centrar-se en la seva defensa i ho ha comunicat als treballadors en una carta a la primera declaració pública en què denuncia que les acusacions contra ell són injustes i infundades.
I a la segona hora del programa, a partir de les 11, sentirem dues veus que no sempre tenim a l'abast. D'una banda, el periodista nord-americà, Premi Pulitzer i Premi Princesa d'Astúries, Richard Ford.
Trump, i demano perdó fins i tot per fer servir el seu nom, Trump té por dels intel·lectuals. Hem de ser conscients de la por que li generen i el risc que vulgui exterminar-los. Tot i que Stalin ja va assassinar els professors, els escriptors, no crec que això mateix pugui passar als Estats Units, malgrat que la situació és la mateixa. En qualsevol cas, hem de dir-ho en veu alta i afrontar-ho.
I també Ian Gibson, que reclama que el govern espanyol s'afanyi a trobar les restes mortals de Lorca.
Yo sigo pensando que está donde me dijo a mí el enterrador, ¿no? Que encontraron restos cuando hacían el parque y los restos estorbaban la inauguración. Y movieron los huesos. Yo no digo que estuvieran entre los huesos los de Lorca, pero creo que sí. Y a otro sitio, este otro sitio dentro del parque.
Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Sospitàvem que podia passar i hem tingut la confirmació aquest mateix vespre. Alexia Putellas marxa del Barça. Després de 14 anys, ha fet l'anunci a través d'un vídeo a les xarxes. Un missatge dirigit als culers.
Recordo el primer cop que vaig sentir els vostres crits. Tenia 6 anys i era la primera vegada que anava al Camp Nou amb el meu pare. En aquell moment, jo només veia homes jugant a l'estadi i mai se m'hauria ocorregut que allà mateix algun dia seríeu més de 90.000 culers els que cridaríeu el meu nom. Encara puc sentir la il·lusió de la primera vegada que vaig jugar amb la samarreta del Barça a les categories inferiors.
Al principi que sí que em va costar. Després d'un mes de proves i tot això, ja em va agafar.
Veig com si fos ara la cara d'orgull del meu pare, dient que no marxaria d'aquest món fins que veiés a la seva filla defensar aquests colors amb el primer equip.
Doncs el cert és que 14 anys després, Potella se'n va del Barça amb la motxilla carregada d'èxits, tant col·lectius com individuals, amb tots els títols possibles del futbol femení i amb dues pilotes d'or en reconeixement al seu gran talent esportiu. Podem saludar a aquesta hora Ruth Vilà, periodista del Departament d'Esports de Catalunya Ràdio. Ruth, bona nit.
Hola, bona nit.
T'ho ha seguit, Alexia, al llarg de, diríem, tota la seva carrera, pràcticament.
Sí, 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 hem seguit i anat explicant, no? I a més, la seva és una història curiosa, perquè quan Alexia fitxa pel Barça, el Barça no té categories inferiors i hi ha un moment que hi ha un ajustament de la reglamentació que fan que Alexia hagi de marxar del Barça, perquè com que no hi ha categories inferiors no pot jugar. I tot i això se'n va jugar a l'Espanyol, jugar al Llevant, i al final, per la desgraciada mort del seu pare, torna a Catalunya i torna al Barça, i aleshores ja comença la seva història amb aquest club el 2012. És a dir, que és una història també de la lluita de moltes futbolistes que volien ser-ho i que no podien per circumstàncies que no eren pròpies d'elles.
Ara et demanaré com la descriuries tu com a jugadora dins aquest Barça, però abans resoldre una incògnita que jo crec que deu tenir molt aficionat culer ara mateix. S'acaba un cicle, el femení, del Barça amb la sortida de Potelles?
A mi sí que m'ho sembla, perquè l'Alexia ha estat una icona dins i fora el camp, i ja preveiem, o ja explicàvem, que hi ha diverses jugadores importants del Barça que marxen, però la culminació d'aquest canvi de cicle és clarament que marxi Alexia, i ella ja ho explica, que una de les... No? I en marxa perquè segurament podrà tenir un bon contracte fora, ara que el Barça les està passant magres i no pot pagar determinats contractes, però també marxa perquè creu que ha de deixar pas a les noves generacions, i per tant també ell entén que està havent-hi aquest canvi, que ja vam veure a la final de la Champions amb la titularitat d'una jugadora de només 18 anys, de Clara Serra Jordi, i que la pròpia Alexia entén que sí, que ha arribat el moment de deixar pas a les més joves, i per tant ella encapçala aquest canvi de cicle.
Sabem ja quin nou destí té, és a dir, quin club jugarà la temporada vinent?
Jo no ho tinc confirmat, però sí que en el podcast Fem Futbol, que fem aquí a Catalunya Ràdio, la Maria Tiques, que està molt ben informada, ens explicava que gairebé tots els números de la rifa els té London City, que és aquest equip que ha fundat a Londres la magnat Michelle Kang, que és una dona asiàtica que viu als Estats Units i que ha decidit invertir en clubs de competicions femenines, que és propietària també del Lió, que té un club als Estats Units, que és l'equip de Washington, i que va comprar també aquest club a Londres, que és un club que no jugarà Champions la temporada que ve, però que està armant Michelle Kang per arribar també al capdavant de la competició a Anglaterra.
És interessant també, doncs, aquest equip i aquesta propietària, no? Seguir-li també les passes. Però escolta, repassem. Algú que no conegui Alexia Potelles, com la descriuries com a jugadora? I quina és la seva vàlua, no?, com a integrant d'aquest Barça guanyador?
Doncs com a futbolista ha estat una futbolista que jo crec que ha viscut la bisagra d'un futbol en competicions femenines, podríem dir, antic, perquè tu pensa que Alexia, quan va començar, els entrenadors dels equips de les nenes eren els pares o algú que no volia entrenar els nens i el feien entrenar les nenes. I ella ha viscut el procés de professionalització i ha estat l'estàndard d'aquest procés, exigint-se sempre al màxim, una migcampista una mica total, no? amb molta arribada a l'àrea en determinats moments de la seva carrera, també forta defensivament ara al final de la seva carrera al Barça, és a dir, una migcampista molt completa, molt vistosa, esquerrana, no? Que els esquerrans sempre tenen aquella cosa, no? que te'ls mires d'una altra manera, amb molt de gol per ser migcampista. Alexia ha fet molts gols tot i ser migcampista i amb molta essència Barça d'aquest, no? Els grans migcampistes migcampistes del Barça, doncs Alexi també té aquesta essència Barça, incorporant-hi a més com molta arribada a gol. I després, clar, fora del camp, Alexi és una icona absoluta. Jo crec que és la icona del canvi, del paradigma del canvi de les competicions femenines i de les dones que es dediquen professionalment a jugar a futbol. És veritat que abans que ella hi va haver sobretot jugadores dels Estats Units, com Megan Rapinoe o com Alex Morgan, que ja encapçalaven titulars, premsa, marques, però Alexia crec que és un fenomen més global. Aquestes eren sobretot un tema de seleccions, amb la selecció dels Estats Units. Megan Rapinoe segurament sí, una icona, sobretot pel moviment LGTBI, però jo crec que Alexia es converteix en una icona d'aquest futbol modern, d'aquest futbol que també juguen les dones i que ha fet un pas endavant i que és global. Ara mateix, per exemple, hi ha aquesta campanya de les patates fregides de l'Eix que protagonitzen Thierry Henry, Messi, Beckham i Alexia Putellas. Mm. És que, clar, és brutal això. I això ho ha aconseguit aquesta jugadora fent moltes coses, sobretot dins del camp. També fora, perquè les jugadores d'aquesta generació tenen aquest pes, no? Que quan els hi fan una entrevista no parlen només de futbol, i han de parlar de tota la lluita que han de fer les dones per aconseguir la igualtat, i elles no han tingut cap problema també en encapçalar aquesta lluita.
Mm-hmm. Demà serà un dia que és molt especial per Alexia, perquè jugarà el seu últim partit amb la samarreta blaugrana, per tant, ara sí que ja ho sabem, tancant la Lliga contra la Reial Societat. Sabem com pot anar aquest comiat que li farà l'afició culer i que li ha de fer també la institució, el club.
Sí, el de la institució serà al matí. A les 11 han convocat els periodistes per anar al Camp Nou, on Alexia es trobarà amb les seves companyes, amb tots els trofeus que ha aconseguit, i també doncs, amb la directiva del Barça, amb el president electe Joan Laporta, amb el president en funcions també Rafa Juste, i aquí hi haurà un acte més protocolari a l'estadi, tot i que amb l'emoció de també estar acompanyada de les seves companyes i de tots aquests títols. I després de la tarda, jo crec que és el que ella li fa més il·lusió, poder-se acomiadar de la gent que habitualment va al Johan Cruyff. Abans de començar avui el Tot Costa, que sabíem que estava a punt d'esclatar aquest vídeo d'Alexia, que estaven a punt de tirar aquest vídeo d'Alexia, jo he entrat a mirar si hi havia entrades per demà al partit contra la Reial Societat, que és a les 7 al Johan Cruyff, i n'hi havia gairebé a tot arreu del camp. I quan he sortit jo del Tot Costa, que eren eren les 8, perquè no hem coincidit, Agnès? Sí. Doncs a les 8, quan he sortit del Tot Costa, ja no quedava ni una entrada per anar a veure... ja no quedava entrada per anar a veure aquest partit del Johan, que jo crec que serà el moment més emotiu per ella, perquè s'acomiadarà d'aquesta afició que l'estima de tant i que ella també ha estimat tant a aquesta afició. Encara queda un partit de Lliga, que serà fora, jugaran a Madrid al cap de setmana, però Alexia en aquest vídeo ja anuncia que aquest de demà serà el seu últim partit amb la samarreta del Barça.
Doncs l'haurem de seguir, ho farem aquí a l'antena de Catalunya Ràdio, segur en totes les diferents franges. Gràcies, Rut Vilà, que vagi molt bé, fins demà.
Adéu, bona nit.
Un minut i mig per arribar a un quart d'11 de la nit. Estem parlant d'Alexia Putellas, que ha anunciat avui que acaba la seva etapa al club de la seva vida, al Barça. Ja hem dit a la portada que ha aconseguit més títols, fins i tot, que Leo Messi. David Obach, bona nit.
Bona nit.
Fem una mica el perfil d'Alexia Putellas.
Doncs mira, ha anunciat avui que marxa del Barça als 32 anys, nascuda a Mollet del Vallès, i prové d'una família de basquetbolistes, contràriament al que, al que pugui semblar, però ella es va decantar doncs, per la pilota als peus, i als 6 anys ja de ben petita va començar a jugar a futbol. Va passar pel futbol base del Sabadell, del Barça i de l'Espanyol, com ara apuntava la Ruth, amb l'equip blanquiblau. Doncs va debutar ja a l'elit el 2010 i va guanyar una copa, primer títol important d'Alexia doncs, a les files de l'Espanyol. Quan va arrencar el Sabadell, les males llengües diuen que hauria una mica falsejat la seva edat per poder començar a jugar, perquè el tall era a partir dels 8 anys per a les nenes, i Alexia doncs, encara no hi arribava, però vaja, va començar a donar puntades a Sabadell a l'edat una mica més prematura. Després de l'Espanyol, on s'hi va estar un any, el primer equip va passar pel Llevant el 2011 i ràpidament va fitxar pel Barça ja el 2012 per complir aquests 14 anys amb la samarreta blaugrana, en els quals ha guanyat, com a títols més destacats, 4 lligues de campions, l'última doncs ben recent, 10 lligues i 10 copes entre la trentena de títols que ha acabat assolint, i sobretot, sobresurten sobretot les dues pilotes d'or que va ser capaç de guanyar i que l'acrediten com a millor jugadora del món dels anys 2021 i 2022. I hem recuperat un extracte de la primera d'aquestes que va guanyar en sortir a rebre el guardó.
El club, que el destí ha volgut que justament avui sigui el seu 122è aniversari. Moltes felicitats, culers. La veritat que és un privilegi estar aquí representant el Barça avui.
Bueno, Alexia, que continuava aquest discurs tenint un record pel seu pare, mort doncs, de manera prematura. També ha guanyat un Mundial amb la selecció espanyola i que va portar molta i molta cua, i ella es va significar molt aleshores. Recordem aquell petó l'any 2023 no consentit de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso. Abans, mesos previs d'aquest Mundial, tot l'enrenou amb les jugadores que van renunciar a la selecció espanyola femenina si no hi havia canvis. Alexia també, una de les que portava la veu cantant, prenent protagonisme en aquest sentit, i després ho va fer també quan es va produir aquest petó no consentit de Rubiales a Jennifer Hermoso.
Que haya respeto hacia nuestra profesión, igual que la ha habido durante tantos años y sigue estando en el masculino. Simplemente mi generación también ha tocado ejercer de otros roles, no solo de jugadoras, para conseguir eso. Y creo que un legado que queremos dejar también a las siguientes es que ellas ya no se tengan que preocupar por estas cosas.
Aquesta Alexia també reivindicativa, i una Alexia que sap el que és la mel de l'esport, no? Tots aquests títols que ara ens explicaves, però també la part més fosca, la de les lesions greus.
Sí, en va tenir, vaja, pràcticament la més greu que pot tenir una futbolista. En el seu cas, el 2022 va patir un trencament dels lligaments del genoll que la va deixar pràcticament un any sense jugar. Es va sobreposar aquest tràngol, tornant a molt bon nivell, com s'ha demostrat. Una Alexia que, ara ho deia la Ruth també, va fer de bisagra en el canvi esportiu del futbol practicat per dones, però també ho ha estat doncs, per aquests motius que hem destacat, en els canvis significatius ja en el caire més social del que ha estat el futbol, en el tracte que s'ha rebut per part de les jugadores que s'estan formant i de les professionals, no? En aquesta evolució que estem vivint afortunadament en els últims anys. Un apunt, el que apuntava la Ruth també, segona golejadora històrica del Barça, 232 gols d'Alexia Putellas, per davant només una persona, Leo Messi.
Déu-n'hi-do, un gran currículum, gràcies.
Deixa'm apuntar ràpidament, sí, que demà el Tot Costa s'emetrà en directe des de l'estadi Johan Cruyff per viure doncs, com evoluciona el partit, i sobretot allargarà l'emissió més enllà de les 9 del vespre, l'hora habitual de tancament del Tot Costa, per seguir l'homenatge que se li farà a Alexia damunt de la gespa.
Perfecte, David, parlem després.
Molt bé, fins després.
Doncs bé, quan passen 17 minuts de les 10 en punt de la nit i encara recollint la notícia que Alexia Putellas deixa el Barça, podem saludar Lluís Cortés, que va entrenar l'equip femení del Barça entre el 2019 i el 2021, un període en què les jugadores, les culers, van assolir, entre d'altres, per primer cop el títol més preuat del futbol europeu, que és la Lliga de Campions. Lluís Cortés, bona nit.
Hola, bona nit.
Coneixes bé Alexia, perquè abans de ser l'entrenador principal ja estava a l'equip tècnic, ja estaves a l'equip tècnic. No sé si us havia arribat la possibilitat que Alexia plegués. Ara fa uns dies que es rumorejava, si tenies la sensació que Alexia posaria aquest any el punt final amb la seva història amb el Barça.
Sí, 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 la veritat que malauradament ja era algo que més o menys s'estava comentant, que s'estava collent, i pues, que la gent que estem potser una mica més a prop sí que ens havia arribat la informació, el rumor, amb més força, però bé, per sort va acabar bé, no? Perquè això sí que se sabia ja abans de la final de Champions. Per sort va acabar bé a Oslo i s'ha pogut despedir com és Alexia, que és una guanyadora.
Mm-hmm. Ara el dèiem, no?, que vas entrenar aquest equip les temporades entre el 2019 i el 2021. Com era Alexia? Què en recordes?
Mira, Alexia és una jugadora que és super exigent, això el primer. O sigui, és una jugadora que porta el límit a tothom, no només a l'entrenador, a les companyes, al club també, a nivell d'exigir que es tractés a l'equip femení pues, com es mereixia, ni més ni menys, però també és molt exigent amb ella mateixa. O sigui, Alexia, jo la recordo diverses vegades i diversos partits i diversos entrenaments, però sobretot en partits després d'haver guanyat, dir-li a Alexia, però no estàs contenta, i no està bé contenta. No perquè aquella pilota que he perdut no la puc perdre. No perquè no podem concedir un gol en els últims minuts. I un exemple molt clar d'això, recordo quan vam guanyar la Copa de la Reina en el 2021, que vam guanyar la Copa de la Reina, i era Alexia, estàvem al pòdium, on ens havien donat la medalla, la copa. Alexia, que ara és moment de celebrar, el que hem d'estar contentes. I deia, no, no podem celebrar perquè en dues setmanes, o en una setmana o en uns dies, tenim la final de Champions i aquest any no podem perdonar-la. O sigui, aquesta era Alexia, i crec que amb aquests exemples queda molt, molt descrita com era ella com a jugadora, no?, en quant a la seva mentalitat.
Sí, una mentalitat exigent, perfeccionista, competitiva també, no? Ara tenim aquí sobre la taula unes dades. Alexia Putellas, que ha jugat 507 partits amb el Barça, en els quals ha marcat 232 gols, pràcticament la meitat dels partits ha marcat un gol i ha repartit fins a 230 assistències. Per tant, ho té una mica tot també com a jugadora, no?
Sí, i sense ser davantera. O sigui que això també és algo que és important a destacar. O sigui que no és una jugadora que estigui a prop de l'àrea i l'arribin totes les entrades i només li calgui empènyer la pilota, no? O sigui que és una jugadora que jo sempre li deia que era una futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortida de pilota, o sigui, era capaç de baixar molt la seva posició per ajudar en la sortida de pilota amb les centrals i poder des d'allà crear la situació d'atac. També et podia portar molt, també jugant en la seva posició més natural de migcampista ofensiu, no?, d'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències des de la seva posició, però també una gran finalitzadora. Una gran finalitzadora, i la gent diu, no, perquè xuto els penals. Ja, de penals també ha fet gols, però n'ha fet molts, i molts, arribant molt bé de segona línia, xutant des de fora de l'àrea. O sigui, que una migcampista faci aquest número de gols i aquest número d'assistències és un número brutal.
Demostra la seva excepcionalitat. Ara hem de veure com queda el Barça, la secció femenina de futbol, perquè marxa ella i marxen segurament també algunes altres jugadores i que es confirmarà en els pròxims dies. Quina hauria de ser l'estratègia del club ara per omplir el buit d'Alexia Putellas? Lluís Cortés.
Jo crec que el club, l'estratègia és clara. O sigui, és clara. I ha d'apostar per la gent de casa, perquè al final hem vist que la gent de casa pot competir molt bé, que la gent de casa té bon nivell, que aquesta és la gràcia o la clau del Barça, que des de fa molts anys s'està treballant molt bé, i no només en el primer equip, sinó també en tota la cantera o tot el futbol base també femení. I crec que la clau és no buscar molt a fora, buscar molt a casa. O sigui, vam veure la final de la Champions, Clara Serra Jordi, el nivell que va oferir contra un Olympique de Lyon amb jugadores que han costat molts diners, que estan cobrant molts diners, i Serra va jugar, va fer un partidàs, va guanyar la final. Llavors, és que potser la solució la tenim a casa. I tenim jugadores a casa de molt nivell que potser no tenen l'experiència d'Alexia, però és que l'experiència es guanya tenint experiència. O sigui, posant-les algun dia, jugant amb elles, com el seu dia vam fer amb Clàudia Pina o amb Jana Fernández o amb altres jugadores joves, que avui són les jugadores que són, gràcies a que el seu dia es va apostar per elles.
Sembla que és una fórmula que funciona tant en el masculí com en el femení i que el Barça té la sort de poder explotar. Veurem què és el que passa en les pròximes temporades. Estem parlant amb Lluís Cortés, que va ser entrenador del femení les temporades del 2019 al 2021 i, per tant, va entrenar Alexia Putellas. Ara, Lluís, estàs entrenant a l'Aràbia Saudita. Com és allà el futbol femení, no? Com es va obrir camí en una societat com la d'aquell país?
Doncs mira, ara ja necessitem moltes jugadores com Alexia. O sigui, realment a la selecció nacional totes les jugadores saben de la importància d'Alexia. Avui m'estaven escrivint missatges moltes, no? Dient, coach, que l'Alexia marxa, no? Com és això? No sé què. O sigui, totes, per elles és molt important tenir aquests referents al futbol mundial, però sobretot al Barça, als equips que elles també segueixen més, no? Allà el futbol femení està, doncs, com podria estar a Espanya potser fa 25-30 anys, quan abans ho explicava la Ruth, no?, que els pares havien d'entrenar, o que inclús potser hi havia famílies que dificultaven que les seves nenes poguessin jugar. Doncs ara l'Aràbia Saudita això encara passava fa 3 anys, no? Ara està passant menys, per sort cada cop el futbol femení és més popular, més gent juga, tots els partits de la primera divisió són televisats, però, insisteixo, és molt important jugadores o referents com Alexia, que també una cosa que m'agrada molt d'Alexia és que s'ha parlat d'ella, però sobretot per coses que ha fet al camp. O sigui, així com altres jugadores sí que s'han hagut de posicionar en determinades causes i han guanyat molta repercussió mediàtica per altres coses, com dèieu abans de Megan Rapinoe, jo crec que Alexia s'ha centrat molt en ser una bona jugadora, en ser una bona futbolista, i que la gent parlés molt d'ella, de com jugava. sí, sí que és veritat que ha mostrat el seu recolzament, no? En el cas de Jenny o en altres situacions concretes, però sobretot s'ha parlat d'ella com a futbolista i crec que això és molt important en una jugadora d'aquest nivell.
Estem parlant d'una molt bona jugadora, carismàtica i a la vegada inspiradora. És Alexia Putellas, que després de 14 temporades aquest vespre ha anunciat que deixa les files del Barça. Lluís Cortés, exentrenador del Barça femení, gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Bona nit.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Quatre minuts i ens plantarem a 11:15 de la nit. Aquesta tarda, de nou, hem estat molt pendents de la trobada que hi havia entre el govern i els sindicats en el sector de l'educació i podem dir que s'han acostat les posicions, malgrat que es mantenen les vagues. La clau de la taula d'aquesta tarda ha estat la nova proposta salarial que ha fet el Departament d'Educació, un nou complement salarial per a tots els docents que s'aplicaria aquest any. Les dues parts s'han emplaçat demà a les 3 de la tarda a tornar-ne a parlar perquè el govern demà pugui presentar una proposta per escrit i amb xifres. Maria Costa.
El govern i els sindicats han admès avui que han fet passos endavant i el majoritari, l'USTEC, de fet, deia fins i tot això.
Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació.
I és que avui el departament s'ha desdit de la proposta que va oferir divendres al sindicat, recordem, de pagar més als docents per les tutories a través dels complements. Avui l'oferta girava entorn d'invertir aquests diners en un complement únic per a tots els docents i que sigui ja consolidable. Seria de gairebé 40 euros, tot i que el govern no tanca la porta a augmentar-lo a partir del 2029. Ho explicava Ignasi Jiménez, que és secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
El sindicat ja avisen, però, que aquest complement hauria de ser aquest any de 60 euros com a mínim i que a partir del 2029 s'hauria de multiplicar per 2. Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic que passarà a cobrar-se en 3 anys i no en 4. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa que tot plegat és encara insuficient i que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
Demà, si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
La proposta del govern també contempla el reconeixement del deute dels sexenis, que es van deixar de cobrar amb les retallades. Recordem que demà hi ha vaga a tot Catalunya amb protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
Per tant, demà el que podríem tenir és o bé l'acord definitiu a molt a prop o bé el trencament i cap a vaga indefinida.
Tot és possible, sí.
Molt bé, demà ho expliquem, doncs. Gràcies, Maria.
El govern espanyol, 24 hores després de conèixer el contingut del sumari de la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero, fa equilibris per mantenir el seu suport a l'expresident del govern espanyol. A mesura que se saben nous detalls del cas que l'implica en una xarxa de tràfic d'influències i que creixen les veus que demanen avançar les eleccions, la prudència es va imposant a poc entre les declaracions públiques dels ministres del govern de Pedro Sánchez. Madrid, Dani Sáenz de Aja, bona nit.
Hola, bona nit.
Quin ha estat el canvi de discurs de les últimes hores, Dani?
Doncs el més destacat ha estat el del ministre de Justícia, Félix Bolaños, que si la setmana passada proclamava sense embuts la innocència de l'expresident Zapatero, avui al Senat s'ha limitat a demanar al PP que no el condemnen abans d'hora.
Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
Però també la ministra portaveu, Elma Saiz, ha evitat mullar-se i només el ministre Óscar López posava la mà al foc per Zapatero.
Y yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, confianza en la labor de la justicia. La verdad se acaba abriendo camino.
Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions, com reclamen Felipe González o Emiliano García Page. En una entrevista a La Sexta, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es desmarca del baró Manchec i demana esgotar la legislatura.
Creo que a estas alturas prolongar la agonía
ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en estos momentos para el conjunto de España.
Illa manté también la seua confianza en el expresidente Zapatero y demana respecto a la seua presunción de inocencia.
Y a la Moncloa s'aferran a las explicaciones que pugui donar el expresidente socialista a la Audiencia Nacional, pero encara haurem d'esperar unos días.
A la Moncloa confíen que Zapatero podrá esvair todos los dubtes. Ahora bé, l'espera será agónica y se allargará 3 setmanes más. El jutge José Luis Calama ha aceptado la petición de Zapatero para ajornar la seua declaración i guanyar temps per estudiar l'extens sumari. En lloc de compareixer dimarts que ve, com estava previst, ara s'ha fixat la seua citació per al 17 i 18 de juny. Mentrestant, Pedro Sánchez no altera la seua agenda i avui ja és a Roma, on demà es reunirà amb el papa Lleó XIV. Allà està previst que el president espanyol responga als mitjans de comunicació sobre el cas Zapatero.
Gràcies, Dani. Bona nit.
Adéu, bona nit.
I enmig de la tempesta política pel cas Zapatero, l'expresident José María Aznar ha reaparegut en l'escena política i insisteix en aquella frase seva, el que pugui fer, que faci, per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Mentrestant, Alberto Núñez Feijó evita parlar de la moció de censura i pressiona els socis per forçar un canvi. Tant Junts com el PNB diuen que la moció de censura, de moment, no està sobre la taula. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
Bona nit. Els populars no afluixen i insisteixen que el govern de coalició no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions. I en aquest punt, l'expresident José María Aznar defensa, ara més que mai, la necessitat de passar de les paraules als fets, amb la seva mítica frase.
En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
Feijó, però, no acaba de fer el pas per liderar la moció de censura, l'aritmètica parlamentària és tossuda i no suma el suport necessari per fer caure el govern de Sánchez. I un dia més trasllada la pressió al PNB i a Junts, el repte a moure's i que passin de les paraules als fets.
De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
Paraules dirigides principalment al PNB 2 dies després que el seu líder, Aitor Esteban, titllés d'irresponsabilitat el fet que Sánchez pugui continuar governant més enllà del 2026. I en aquesta línia, la portaveu Maribel Vaquero ha insistit que l'executiu de coalició ja fa temps que no té la capacitat per legislar.
El gobierno no tiene presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto, por lo tanto, lo que decimos alto y claro es que esta legislatura no puede llegar a su fin al 2027. No podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
Mentre que el republicà Gabriel Rufián manté el suport al govern, però reconeix la força del PNB...
Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV.
La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, descarta de moment donar suport a una hipotètica moció de censura.
El tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas.
Tot i la insistència dels de Feijó, des de Gènova diuen que de moment no tenen previst començar una roda de contactes amb Junts i el PNB.
Moltes gràcies, Àngel, sobre la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, i posem ara la mirada de l'escriptor i col·laborador del Catalunya Nit, Jordi Amat.
José Luis Rodríguez Zapatero. Per una banda, la investigació. Per l'altra, el singular rol que ha jugat durant els darrers anys. Veurem com acaba el seu procés, del que anirem coneixent anècdotes que seran com una gota malaia pels socialistes, però la situació en la qual ens trobem obliga a provar d'entendre qui ha estat Zapatero durant la fase crítica del sanchisme, una fase crítica que ja va començar la legislatura passada. No ha estat un expresident vestit amb l'uniforme institucional, tampoc han estat poques les seves intervencions públiques, només cal repassar els actes de la campanya andalusa, i encara menys ha intentat dissimular cap mena de neutralitat. Més aviat ha estat tot el contrari. Cara enfora, ha actuat com una mena d'influencer progressista, un líder dedicat a animar unes bases descoratjades que sentien a Sánchez atacat per terra, mar i aire. Als mítings, a les entrevistes, ell més que ningú, ha injectat orgull a milers de persones. I en època d'emocions polítiques, i per contrast amb Felipe González, això era, és un capital enorme. Aquesta autoritat dins del socialisme governamental ha tingut, cara endins, un correlat atípic, una influència paradiplomàtica de fet validada pel govern. No se sabia molt bé si el seu rol responia al PSOE o a la seva condició d'expresident. No ho feia des d'una fundació, anava a la seva, aparentment a títol personal, com un alfil de l'esquerra global, barrejant ell i o el seu entorn política i negocis. I aquí tot es feia més ambigu i aquí, és on el seu cas, en la dimensió política com a mínim, es fa més incomprensible.
Catalunya nit.
Els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones en l'operació d'avui contra el tràfic de marihuana a la demarcació de Girona. Més de 600 policies han fet una trentena d'escorcolls i han intervingut armes, diners en efectiu i plantacions. Anem cap a Girona, Laia Claret.
Era una operació contra una suposada organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana, però la policia també vinculava aquest grup amb la tinença d'armes i blanqueig de capitals. En el dispositiu, a banda d'aquestes 26 persones detingudes, la policia també ha intervingut armes de foc curtes i llargues i estan pendents d'anàlisi per part de la policia científica. Han desmantellat 11 plantacions de marihuana i han intervingut diners en efectiu. Els 27 escorcolls, amb epicentre a Girona, al barri de Font de la Pólvora, els gironès també han sigut a Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart i Sils, a la comarca de la Selva, a Riudarenes, Sils o Caldes de Malavella i també a l'Escala, a l'Alt Empordà.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
Amb el suport de Bonpreu Esclat.
Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
Una cita única per acomiadar un any excepcional.
Últimes entrades a bcnclassics.cat.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
Per aprofundir en tota mena de temes.
Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
El Parlament escocès ha aprovat demanar a Londres l'autorització per fer un segon referèndum d'independència. La proposta del govern d'Edimburg, que ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacional Escocès i també dels Verds, que han configurat una nova majoria després de les últimes eleccions a Escòcia. Corresponsal a Londres, Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit.
Expliquem-ho, què s'ha votat exactament aquesta tarda al Parlament d'Escòcia?
Mira, s'ha votat una moció amb 72 vots a favor i 55 en contra perquè el Parlament escocès, com deies tu, demani formalment els poders de l'executiu britànic per convocar un segon referèndum d'independència. Ara per ara, i segons una sentència del 2022 del Tribunal Suprem amb seu a Londres, l'executiu escocès no pot convocar-lo sense tenir un acord amb l'executiu britànic. No pot fer unilateralment. Avui, per tant, ha començat el procés per arribar a pactar un segon referèndum d'independència tal com van fer el 2012 David Cameron Cameron i Alex Salmond, fet que va desembocar en la consulta del 2014. John Sweeney, que és l'actual primer ministre escocès, ha defensat que la millor opció perquè Escòcia tingui prosperitat, justícia i seguretat és precisament ser independent. I per això ha demanat al Parlament d'Edimburg que sol·liciti formalment la transferència de poders del govern britànic per convocar aquest segon referèndum. Sentim Sweeney.
Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió. Aquest és un principi que hauria de ser acceptat per tots els que creuen en la independència en aquesta cambra, però també per aquells que creuen en la unió.
Sweeney ha posat diversos exemples, ha parlat de sanitat pública, d'escola pública, de millorar la, de treure de la pobresa els infants, i també ha posat un exemple, en aquest cas, sobre el tema energètic. Tornem-lo a sentir.
L'energia d'Escòcia ha d'estar en mans d'Escòcia. Produïm més petroli, més gas, més electricitat de la que necessitem. I tot i així, els preus que paguem són dels més alts d'Europa. Tenim energia en abundància, però no tenim el poder.
Cal tenir present que les eleccions del 7 de maig han portat la majoria independentista més nombrosa fins ara. Són 73 diputats entre el Partit Nacional Escocès i els Verds dels 129 que hi ha a l'hemicicle d'Edimburg.
I què ha dit l'oposició?
Mira, l'oposició unionista acusa l'executiu d'ignorar qüestions com la sanitat i l'escola pública, etc., i considera que la independència és una obsessió del Partit Nacional Escocès, justament un dia després que el seu exdirector general, Peter Murrell, confessés que es va quedar més de 400.000 lliures del partit. El líder dels conservadors a Escòcia, Russell Finlay, ha posat el dit a la nafra.
El moment del debat d'avui és còmic. John Sweeney està tocant el tambor de la independència quan l'agenda informativa està dominada pel seu partit robant diners.
De fet, al final del debat s'ha centrat en aquesta qüestió i alguns diputats de l'oposició han dit que no es creuen que Sweeney i Nicola Sturgeon, que és exdona de Murrell quan era primera ministra, no sabessin que el llavors director general del Partit Nacional Escocès es quedava diners del partit, i acusen l'actual líder del SNP, del Partit Nacional Escocès, d'intentar tapar l'escàndol durant aquests darrers anys i no el troben honest per liderar el futur del país i hi hagi independència o no n'hi hagi.
Ara que la pregunta, Quim, però, és que tot i aquest pas endavant que ha fet el Parlament escocès, si hi haurà referèndum o no, tu què creus? Com estan les coses?
A veure, mira, fins ara Keir Starmer, que és el primer ministre britànic, ha dit que no s'imagina una altra consulta a Escòcia mentre ell sigui primer ministre. De fet, aquesta tarda un portaveu de Downing Street ja ha dit que el govern laborista no vol la independència ni tampoc un segon referèndum. A Escòcia ja en va fer un, ja ho hem dit abans, el 2014, en què els contraris a la secessió es van imposar amb un 55% dels vots. Ara per ara no hi ha un impediment legal per fer aquest segon referèndum, tot i que el que cal, senzillament, és un acord polític entre Londres i Edimburg, que ara sembla llunyà. Ja vam explicar quan vam anar a Escòcia que una de les opcions que té el moviment pro-independència, si Downing Street diu que no a convocar-ne un segon, és que les properes eleccions generals britàniques, les del 2029, siguin com un referèndum de facto. Però això en cap moment ha sortit avui en les més de 4 hores de sessió al Parlament d'Edimburg.
Doncs ho haurem d'anar seguint. Quim Olivares, gràcies, bona nit.
Vinga, vosaltres, bona nit.
I avui hem de tornar a parlar de la situació al sud del Líban perquè Israel ha ampliat la seva ofensiva malgrat l'acord d'alto el foc pactat amb el govern de Beirut. L'objectiu és ocupar més territori que ara està sota control de Hezbollah i evitar els atacs amb drons de la milícia xiïta que han augmentat en les últimes setmanes. Vicent Mifsud.
Sí, l'exèrcit d'Israel ha ordenat aquesta nit l'evacuació d'una desena de poblacions més per a continuar desplegant les seues tropes i forçar la retirada de Hezbollah. El primer ministre israelí Benjamin Netanyahu ha anunciat un gran desplegament de forces per estendre el control més enllà del territori que ja ocupaven un 8% del sud del Líban.
Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
En els atacs de les últimes hores, l'exèrcit israelià ha matat almenys 16 persones i ha causat més d'una vintena de ferits, segons Beirut. Netanyahu també ha anunciat un atac amb míssils i helicòpters a la ciutat de Gaza, on també hi ha alto el foc, per acabar amb el nou camp militar de Hamas. Hi ha almenys 3 morts i una vintena de ferits, segons fonts palestines.
Unes operacions, totes aquestes que ens estàs explicant, que coincideixen amb l'increment de la tensió entre els Estats Units i l'Iran després de l'atac nord-americà de les últimes hores.
Sí, l'Iran denuncia que els Estats Units han violat l'alto el foc i que hi respondran, però de moment cap de les dues parts trenca les converses per intentar arribar a un acord de pau. Segons Washington, el seu atac de la passada matinada ha estat una acció defensiva contra rampes de llançaments de míssils i vaixells iranians que volien col·locar mines en aigües de l'estret d'Hormuz. Per cert, que en paral·lel a aquesta tensió, l'Iran ha començat a restaurar l'accés a internet després de gairebé 3 mesos de bloqueig. Les autoritats iranianes van tallar l'accés després de l'inici de la guerra per part dels Estats Units i Israel el 28 de febrer. Des d'aleshores no tenien internet al país.
Déu-n'hi-do, gràcies, Vicent.
Tres quarts d'onze de la nit ha estat un dels nostres titulars. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa, Rafael de Ribot.
Sí, el fill primogènic del fundador de Mango ha enviat una carta oberta en la que assegura que necessita tota l'energia per demostrar la seva innocència. A Jonathan Andic el va detenir els Mossos, recordem-ho, la setmana passada, acusat d'homicidi, arran dels indicis que la mort del seu pare, Isaac Andic, no va ser accidental i va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. La carta és la primera declaració pública de Jonathan Andic i denuncia que l'acusació contra seva és injusta i infundada i diu que està convençut que es demostrarà la seva innocència. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat i ha provocat una percepció de la seva culpabilitat, que no té res a veure amb la realitat. Jonathan Andic deixa Mango, però conserva la responsabilitat en els projectes familiars, empresarials i socials que comparteix amb les seves germanes. Precisament, tant el president i conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, com la família, ha donat suport a Jonathan Andic i li han traslladat el seu màxim respecte i comprensió.
I afegim-hi, Rafael, un nomenament important avui, el de Josep Maria Recasens com a nou conseller delegat de la companyia Indra.
Doncs sí, el fins a ara president de Renault Espanya, responsable d'estratègia del grup automobilístic, farà tàndem amb el també català Àngel Simón al capdavant de la tecnològica. La nova etapa Indra busca consolidar-se com un gegant de la indústria de seguretat i la defensa. L'elecció de Recasens constata la voluntat de reforçar ponts entre la indústria militar i la de l'automòbil.
Gràcies, Rafael. I també a partir d'ara els autònoms es podran acollir a la jubilació flexible. Roger Santaló.
Sí, el Consell de Ministres ha aprovat una reforma del model per incentivar els jubilats a reincorporar-se al mercat laboral i combinar part de la seva pensió amb un sou. La principal novetat és que fins ara només podien acollir-se a aquesta modalitat els assalariats i ara també ho podran fer els treballadors per compte propi. Ho ha explicat la ministra Elma Saiz.
Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
I aquesta setmana s'obrirà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris, que és el programa per rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades, Roger.
Sí, la Generalitat aportarà com a mínim la meitat del cost de les intervencions amb un pressupost de 200 milions d'euros ampliable un cop s'aprovin els pressupostos, uns diners que han de servir per millorar les condicions de vida dels ciutadans. Durant el mes de juliol, tots els municipis podran presentar les sol·licituds i el govern calcula que se'n beneficiaran una vintena amb ajudes d'entre 3 i 35 milions d'euros per rehabilitar centres històrics i nuclis antics.
Gràcies, Roger. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada us expliquem per què les biblioteques, algunes d'elles, estan fent vaga.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
La nit dels ignorants s'hereda.
Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
Pot arribar a travessar oceans.
Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
Veu com creixen els seus oients màgics.
Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
I posa la pell de gallina.
A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
És que m'heu posat la pell de gallina.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
Amb David Ávila.
A l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat. Som 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Som
3Cat.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
I la Bíblia està fatal! I la Bíblia està fatal! I la Bíblia està fatal!
A les portes de la selectivitat, les biblioteques de Barcelona estan en vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan en un punt mort. Els treballadors s'han concentrat avui a la plaça de Sant Jaume i després s'han manifestat pel centre de la ciutat amb lemes com aquests que estem sentint. El personal de les biblioteques ha protestat juntament amb els treballadors de serveis socials i els de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, tres col·lectius que denuncien que les seves condicions laborals han empitjorat i que el govern municipal els tracta amb menys preu. Ara podem saludar Montse Serra, és bibliotecària i delegada del Comitè de Consorci de Biblioteques de Barcelona. Montse Serra, bona nit.
Bona nit.
Quines són les vostres reivindicacions, Montse?
Bé, doncs en aquest moment estem en un moment de conflicte amb el Consorci de Biblioteques, que és qui gestiona doncs, la xarxa de 40 biblioteques de la ciutat de Barcelona i amb l'Ajuntament de Barcelona, perquè estem en plena negociació de l'adhesió al conveni de l'Ajuntament i ara mateix doncs, no tenim les millores suficients com per poder arribar a un acord, de manera que el conflicte que al principi era potser petit doncs, ha anat creixent, en aquests moments està ben viu i el comitè d'empresa doncs, ha posat unes 4 o 5 línies vermelles sobre la taula que s'han d'aconseguir en aquesta negociació de conveni i mentre no es resolguin i no puguem arribar a un acord, doncs hem de fer tot el possible perquè se'ns escolti, perquè arribi a la ciutadania la nostra queixa i el nostre malestar i puguem finalment arribar a un acord per oferir un bon servei, que és el que volem fer a les biblioteques, oferir un bon servei de qualitat a la ciutadania.
Quines són aquestes línies vermelles?
Doncs ara mateix tenim tres fronts oberts amb aquesta negociació. Per una banda, doncs, hi ha l'acord a l'adhesió al conveni de l'Ajuntament, que això ho fem cada 4 o 5 anys. Ara s'ha aprovat un conveni que té moltes mancances, però igualment doncs, nosaltres hem de fer com un acord d'adhesió. Però per una altra banda, l'empresa doncs, ens ha imposat que alhora hi haurà un acord horari, cosa que mai havia passat a biblioteques, un acord horari. Fa 25 anys que existeix el Consorci, mai s'havia firmat un acord horari. Per tant, ha de ser un acord doncs, de qualitat, que millori la conciliació, que millori la nostra realitat horària a les biblioteques. I finalment, doncs, som un grup, les bibliotecàries, les tècniques mitges en biblioteconomia, que fins ara ens regien per les condicions del conveni de la Diputació. Aquesta vegada ens obliguen, perquè s'ha de dir així, a passar-nos al conveni de l'Ajuntament, però en aquests moments ens estan oferint unes condicions diferents de la resta de personal de l'Ajuntament. Per tant, doncs, aquestes són les línies vermelles, que les bibliotecàries se'ns tracti igual que el personal de l'Ajuntament, que l'acord d'horaris sigui acceptable per tota la plantilla i que suposi millores, perquè ara mateix hi ha una diversitat horària, gent amb unes condicions bones i uns altres molt dolentes, fem algunes jornades de treball de fins a 11 hores, això ho hem repetit moltes vegades, o sigui que hi ha tota una sèrie de millores que en molts casos necessiten ampliació de plantilla per poder-se solucionar. És una de les mancances endèmiques a biblioteques, que necessitem més plantilla, fa molts anys que ho demanem, i així estem, amb aquesta lluita i intentant que se'ns escolti, que la ciutadania ens recolzi i intentant que finalment es puguem arribar a un acord.
De moment tenim ara aquesta vaga indefinida. Les biblioteques estan obrint o estan obrint amb poc personal aquestes quarantena de biblioteques que ens deies? En quina situació estan mentre feu aquesta vaga indefinida?
Ja fa uns quants dissabtes que hem estat fent vaga només en dissabte. Crec que n'hem fet com 3 o... No, com 4 o 5. I hem tancat pràcticament totes, s'han tancat pràcticament totes les biblioteques, o sigui que de les 40 potser en algun dissabte han obert 2 biblioteques o 3 com a molt. I avui, que ha sigut el primer dia de la vaga indefinida, perquè l'acord que estem intentant arribar doncs no és suficient, no està arribant, la vaga ha començat avui, aquest matí només han obert 3 biblioteques i aquesta tarda només n'han obert 2 de 40. O sigui que el seguiment és amplíssim. La plantilla està doncs supera mobilitzada i volem aconseguir aquestes millores que al final revertiran en una millora en el servei públic. És el que estem intentant i creiem que l'empresa doncs també hi sortirà guanyant finalment, perquè tothom vol que les biblioteques es treballi bé i per això doncs s'ha de cuidar a la plantilla també, evidentment.
Montse Serra és bibliotecària i delegada del comitè del Consorci Biblioteques de Barcelona. T'agraïm molt que ens hagis atès en directe. Una abraçada.
Moltes gràcies. Una abraçada.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
Claríssimament ens seguirem torrant.
Sí.
Això ha quedat clar ja amb la... Sí, amb la primera frase. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, doncs sí, era fàcil, és aquesta cançó que es diu Sun is Hot, de Chris Rea. Doncs sí, ens continuarem tenint aquesta calor intensa. Demà una miqueta més, i encara una miqueta més entre dijous i divendres, que és quan tocarien sostre aquestes temperatures. Temperatures que avui ja s'han enfilat més que no pas ahir, han arribat aquests 34 graus gairebé a ponent, interior de l'Ebre, 30 graus a la ciutat de Barcelona, però també 30 cap a comarques interiors, també en alguns punts del Prepirineu, amb un cel clar sense núvols, per tant, aquesta estabilitat i aquestes temperatures altes que també es noten al cel on no hi ha núvols. Demà potser tindrem alguna nuvolada de tarda inofensiva, algun núvol prim que pot anar creuant, però, com dèiem, demà les temperatures encara voldran pujar una mica més. Aquestes temperatures elevades per l'època que, com dèiem, tocarien sostre entre dijous i divendres. Això no vol dir que després baixin molt, eh? Però sí, que no seran valors tan alts.
Encara, el cap de setmana...
Sí.
No fa calor, però...
Baixaran
però
més o menys com avui,
manera.
Per això.
Ja.
Sí. Doncs seran més, és a dir, pujarem molt dijous, divendres i tornarem, com qui diu, avui.
Doncs bé, avui per mi ha estat bé, però això per mi és juliol-agost, gairebé, però bé, en fi.
Sí, sí, la veritat és que són temperatures de juliol i no de finals de maig.
Està bé, està bé. Doncs gràcies, Gemma, demà més. Bona nit.
Bona nit, Gemma.
Bona nit.